Encara queden 3 dies, poc més de 72 hores, però avui la prèvia del derbi del Vallès.
Hotel Suís, amb Pau Vitorí.
Què tal, com esteu? Diumenge 20 d'abril arriba aquest Terrassa Sabadell, aquest tercer Terrassa Sabadell de la temporada, el segon a l'Olímpic, en aquest cas corresponent a l'antepenúltima jornada de la segona federació i amb un al·licient claríssim, encarrilar la classificació pel play-off descens. Un triomf arlequinat en funció de la resta de marcadors podria deixar gairebé assegurat aquest bitllet per la posttemporada, però si volem un altre al·licient més punyetero, en aquest cas, també elimina el conjunt agarenc de la lluita per la cinquena plaça, la qual tenen ara a 4 punts. El primer derbi de Lliga va ser ensupit, no, el següent, però ens va deixar aquesta estampa de més de 9.000 espectadors a la nova Creu Alta. El segon va ser l'1-2 de Copa Catalunya amb el rapidíssim gol de Carlos Pérez. Avui el recordarem. I de cara al tercer, s'espera la presència a l'Olímpic de 1.300 seguidors arlequinats després que ahir, a primera hora de la tarda, s'exhaurissin les entrades. Si alguna cosa li deu a aquest equip a l'afició, més enllà de l'objectiu final de la temporada que tenim tots en ment, és una victòria en un dia assenyalat i ha de ser aquest diumenge a 6:45 a territori enemic.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dijous 17 d'abril del 2025, programa 1600, clavat rodó de l'Hotel Suís, que el fem amb el Marc Cortín al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Real Madrid ha quedat eliminat als quarts de final de la Champions masculina. L'Arsenal va tornar a guanyar els blancs, en aquest cas el Bernabéu, 1-2, i serà el rival del PSG. El penúltim escull del Barça, en canvi, serà l'Inter, després que empatés a 2 contra el Bayern i fes bo l'1-2 de Munic. L'anada jugarà a Montjuïc el dimecres, dia 30, i la tornada 6 dies més tard a San Siro. Segona derrota de la temporada del Barça d'handbol a la Lliga Asobal, la d'ahir 26-24 a la pista del Valladolid, que ajorna el títol de Lliga dels Blaugrana. I en tennis, el Barcelona Open Bank Sabadell juga Carlos Alcaraz a les 4 davant el serbi Laszlo Djere, buscant el bitllet pels quarts de final, on ja hi és el vigent campió, Casper Ruud. I aquí, a l'Hotel Suís, tot això.
Es comenta la recepció.
Tres eixos principals avui, el derbi Terrassa-Sabadell, com no podia ser d'una altra manera, també la prèvia del Sabadell B Cerdanyola, que juga demà, i avui ha començat la Sweet Cup.
La notícia curiosa.
La llegim al Marca, una jugadora de voleibol competeix embarassada de gairebé 6 mesos. Priscila Heldes, es diu la capitana del Fluminense, de 33 anys, ha competit en el partit de quarts de la Superliga brasilera, que el seu equip va perdre 1-3 davant el Ceci Bauru, embarassada de 5 mesos i 3 setmanes. Això ha generat un cert debat al Brasil, però la protagonista ha dit que l'únic que no pot fer és caure boca avall, que la resta amb normalitat.
De quin partit no estarem pendents?
Molts partits de tercera federació avui dijous per la Setmana Santa. Ens quedem, per exemple, aquí a casa, a les 8, hi ha un Montañés a Reus.
I a les xarxes socials.
L'extècnic arlequinat Antonio Hidalgo, ara al capdavant del Huesca, recordant una anècdota de la seva època de jugador al Tenerife, amb Javi Clemente d'entrenador, al podcast Martirico 08.
En una de sus locuras, él, yo siempre lo explico esto. Yo juego de titular un día un Tenerife Betis de lateral derecho. Y él, durante la semana, él se me acerca y me pregunta si alguna vez yo había jugado de lateral derecho. Y tiene una gana frita de jugar. Yo, hombre,
por supuesto.
Por supuesto, he jugado de lateral derecho. El cadete del Barça, pero no te preocupes. Y entonces jugué de lateral derecho. Sí. Y ganamos 2-1. La primera acción, si tú te pones a buscar datos por ahí, la primera acción es que en banda jugaba un tal Joaquín y por la otra un tal de Nilsson, que es el que me tocaba a mí. Pues la primera jugada fue centro de Joaquín y gol de Nilsson de cabeza, 0-1.
Avui celebra el seu aniversari.
Qui va ser futbolista del Sabadell fa gairebé una dècada ja, sense pena ni glòria, José Antonio Ruiz Pirulo.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Una i 8 minuts del migdia d'aquest dijous, 17 d'abril del 2025. Ara sí que ho direm bé, però setmana estranya, dijous amb rebus a divendres, perquè recordem que demà no hi ha programa i, per tant, avui toca fer aquesta prèvia pura i dura del derbi del tercer de la temporada, aquest derbi del Vallès entre el Terrassa i el Sabadell, amb moltíssimes implicacions, amb aquesta oportunitat pel conjunt arlequinat de poder encarrilar la classificació pel play-off d'ascens a Primera Federació i, de retruc, deixar l'etern rival, o si li voleu dir així, el Terrassa, doncs sense opcions matemàtiques fins i tot de poder aspirar a aquesta cinquena plaça. M'ha despistat també avui que tinc el Sergi Parc al meu costat i no la nova Creu Alta. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Vituri, com estàs?
Bueno, setmana rara, ho dèiem, estranya, perquè avui no escoltarem protagonista en directe, bàsicament perquè ahir vam tenir un media day per tema de tempos, ho recordaràs bé, molt semblant al de la primera volta.
Sí, estava escoltant ahir el programa i sí, aquest media day que va anar tardíssim també i tot just vam poder escoltar allò, unes pinzellades de David Movilla, el tècnic del centre d'esports, així que avui, Vituri, tindrem una bona estona per escoltar el de Baracaldo, també per sentir les millors declaracions del tècnic del Terrassa, Víctor Bravo, i moltes coses més.
Un derbi aquest amb molt més en joc que no pas els dos anteriors. El de la primera volta és cert que el Sabadell buscava trencar aquella dinàmica d'empats, sobretot, i continuar, no sé si fins i tot era líder o era primer, segon, tercer per aquelles dates, principis del mes de desembre, però vaja, estava instal·lat a la part alta. El Terrassa, que estava més a baix a la classificació, amb aspiracions d'arribar als cinc primers. Allò va ser en aquell moment, ens va deixar aquella estampa de més de 9.000 espectadors a la nova Creu Alta, un partit en què no va passar pràcticament res sobre el terreny de joc. El de Copa Catalunya, amb tots els respectes, però era la Copa Catalunya, més enllà de celebrar aquesta classificació pels quarts de final. El club vivia un moment convuls amb la destitució de David Català i mentre no es tancava l'arribada de David Movilla va ser Conrad García qui es va fer càrrec del primer equip a l'Olímpic. Però clar, és que ara estem parlant, ho dèiem, de l'antepenúltima jornada de Lliga. Veurem com surten tots dos equips després d'aquest derbi.
No és només això que sigui la segona volta, sinó que, com dius, és que res, tres partits i s'haurà acabat la fase regular i això, en un parell de setmanetes una mica més, Vituri, sabrem el destí del Sabadell, sabrem el destí també del Terrassa, fins i tot, si és capaç de classificar-se per aquest play-off o no. Així que moltes coses en joc en aquest derbi de diumenge entre agarencs i sabadellencs. Pel que fa al centre d'esports, Vituri, moltes coses en joc en el sentit que la setmana que ve, si les coses anessin molt bé, es podria deixar encarrilada aquesta classificació pel play-off, però com les coses vagin molt malament, tant de bo que no, d'aquí a 3 dies, et podries veure en una situació en què fins i tot no depenguessis de tu mateix en les dues últimes jornades. Si vols, ho repassem allò ràpidament. Vinga. Pel que fa això, als interessos del Sabadell, mirant cap amunt, per recordar-ho, per si de cas, per si algú s'ha despistat, que aquesta primera posició que alguns somiàveu encara en aquestes últimes jornades que ostenta l'Europa, ja està descartada matemàticament, sí. Ja no la pots atrapar. El segon lloc està fumut també, i aquesta jornada el més normal, perquè tampoc depens de tu mateix, seria que ja també el poguéssim descartar definitivament. L'ocupa, insistim, el Sant Andreu, aquesta segona posició ara mateix. I fins i tot, Vituri, segons com n'és la jornada, et podries oblidar ja del tercer lloc si el Sabadell no fos capaç de guanyar i el Balears sí que fes la feina. En cas que el Sabadell sí que tregui la victòria de Terrassa, encara es podria lluitar per aquesta tercera posició, però insistim, al final no depèn el Sabadell de si mateix per ocupar un tercer lloc que al final, recordem, et donaria aquell avantatge en un hipotètic play-off de tenir a tornar a casa, etc.
Sí, com a mínim a la primera eliminatòria. Però el més realista, ho portem dient fa setmanes, Parc, és que el Sabadell pugui lluitar com a màxim per aquesta quarta plaça, que ocupa ara mateix.
Sí, sí, sí. El tercer lloc no està descartat, com diem, però vaja, que al final el més normal seria lluitar pel quart o cinquè lloc d'aquesta zona play-off. Mirant ja no tant aquestes primeres tres posicions, mirant una mica cap a baix, el Sabadell té alguna opció de certificar matemàticament la classificació pel play-off guanyant el derbi? No. La resposta és evident, és
òbvia.
Impossible, encara no. En el millor dels casos, això sí, es podria obrir al final de la jornada, si els resultats es donessin i el Sabadell, insistim, fes la feina, un forat de 5 punts sobre el sisè, faltant-ne 6 per jugar, dues jornades. Per tant, es deixaria molt encarrilada aquesta classificació, i més tenint en compte que la setmana que ve reps un equip com el Badalona Futur a Nova Creu Alta.
Amb el que això suposa, que tothom dona aquests 3 punts per pràcticament assegurat. A mi la sensació que em fa és que si guanyes aquest diumenge et pots classificar matemàticament pel playoff a casa, és el que em diu el Nas, després poden passar mil coses, però que com no guanyis aquest diumenge, crec que te l'hauràs de jugar tant sí com no l'última jornada al camp del Mestalla, amb el que això suposa.
Sí, coincideixo bastant amb tu, La primera fórmula em deixa una mica de dubtes, però jo també diria que sí, que si guanyes a Terrassa i després compleixes amb els pronòstics contra el Badalona Futur, podries ja tenir enllestida aquesta classificació abans de la disputa de l'última jornada. Ara, com no guanyis, i sobretot com perdis a Terrassa, compta amb tot el que et jugaràs. De fet, Vituri, en el pitjor dels casos, que seria dramàtic amb la pitjor combinació de resultats possibles d'aquesta jornada 32, el Sabadell podria acabar la jornada fins i tot setè, i el que dèiem, no depenent d'ell mateix en les dues últimes jornades, i aquí sí que haurien d'estar molt pendents. Evidentment ho estarem, perquè les dues últimes jornades hi ha l'horari unificat, però del que passés amb els rivals directes.
I també hi ha el tema de la Copa.
Sí, que és menor, i crec que ja ho hem comentat també durant la setmana, però aquí sí que hi hauria la possibilitat d'obtenir el bitllet definitivament per la Copa del Rei. Recordem, els 5 primers no filials del grup ho aconseguirien, i clar, com que en aquesta pugna doncs tenim Mestalles, Espanyol B, Elche i Licitano, que t'estan fent la guitza per aquesta lluita pel playoff, en canvi per la Copa, com que tots aquests equips no poden classificar-s'hi, sí que el Sabadell, guanyant i esperant les punxades d'equips com el Terrassa, evidentment, perquè paria contra tu, però SD Ibiza, fins i tot Lleida, doncs també podria ser una realitat aquest bitllet.
Doncs més realista, sense cap mena de dubte. Bé, el playoff també només faltaria, però em refereixo a poder certificar-ho aquesta mateixa setmana en funció de marcadors i un bon resultat, sobretot a l'Olímpic, davant d'un Terrassa, que ho dèiem, vaja, s'estaria canviant ara mateix la situació pel Sabadell amb els ulls tancats. Es pot quedar fora de la lluita pel playoff aquest mateix cap de setmana l'equip de Víctor Bravo.
El Sabadell ha jugat moltes coses, però el Terrassa fins i tot encara més que apura les seves opcions de poder pugnar per aquesta cinquena posició. Està obligat a guanyar i, de fet, si no ho fa, virtualment o fins i tot matemàticament estaria descartat per aquesta lluita per intentar l'ascens a Primera Federació. Ara mateix el conjunt de Bravo és desè i té aquest playoff a 4 punts, per tant una escletxa important que encara hauria de reduir en les últimes 3 jornades. En aquest context, i si et sembla, Vitori, comencem a escoltar protagonistes, el tècnic del conjunt terracista, Víctor Bravo, reconeix, i ho diu obertament, que el partit de diumenge és una final.
Nosotros ya no tenemos más margen. Creo que si ganamos nos enchufaremos porque hay duelos directos, y si no ganamos pues saldremos ya de la pelea por el playoff. Entonces bueno, nos lo tomamos como una final. Los jugadores lo saben. Hoy he visto esa energía, esa tensión que precede a un buen partido, y bueno, queremos ganar en casa y seguir aspirando a esos puestos de playoff.
És que al final estava pensant ara que sí, encara podria tenir una remota opció al Terrassa, en funció de resultats, si perd, continuar 4 punts de la cinquena plaça, però clar, quedarien 6 en joc, moltíssims equips pel mig, compromisos d'altres equips també que són assequibles. Per tant, és que m'atreviria a dir que només li val la victòria al conjunt agarenc.
Sí.
És que ni l'empat. El Sabadell, l'empat, no el signem, evidentment, però mira, encara et fa estar segurament en zona de playoff, perquè al final li treus 2 punts al sisè, però és que el Terrassa només li val guanyar.
Sí, és que fins i tot, clar, l'empat, pel que fa a les distàncies Sabadell-Terrassa, el Sabadell doncs mantindria aquestes distàncies, el Terrassa no reduiria res, i per això és que també necessita guanyar, ni que sigui per això, per reduir aquest forat amb el mateix Sabadell, el qual podria atrapar si fes la feina i el centre d'esports doncs tingués alguna punxada més. És que està clar que juga moltíssimes coses al Terrassa. I del que deies al principi, Vituri, de que, home, el partit de la primera volta, doncs això ja ens queda una mica lluny, al final era mes de desembre, el de Copa Catalunya, doncs hi havia en joc el que hi havia en joc, que tampoc era massa amb tots els respectes, doncs clar, ara, segona volta, antepenúltima jornada, amb tot aquest context que estem comentant, tant pel Sabadell, però sobretot pel Terrassa, per encara apurar aquestes possibilitats de lluitar pel playoff, doncs Bravo hi fa referència també, en el sentit de dir, és que això ja és el desenllaç, aquí ens ho juguem tot i per tant no podem fallar.
Creo que ahora ya las exigencias son mayores porque nos estamos jugando pues los dos equipos un objetivo como puede ser el playoff. En la ida pues era un derbi, pero el resultado no marcaba los objetivos de la temporada. Entonces ahora sí que los marca y bueno, ya no solo porque sea un derbi, sino porque los objetivos ya están muy al alcance, pues va a ser un partido de mucha tensión, mucha rivalidad y que seguramente se va a decidir en los pequeños detalles.
Doncs un derbi Vituri que, tenint en compte que és segona federació, i si no ho dic això, l'Adri em renyarà, que dirà, home, un derbi d'aquestes característiques estaria molt bé, per exemple, a segona divisió, no a segona federació, però tenint en compte
el
context actual i la categoria en la qual estan els dos equips, doncs un derbi amb molts al·licients, al final, pel que diem, perquè és que és el tram final de Lliga, pel que juguen els dos equips, i evidentment per aquesta rivalitat entre uns i altres. I amb tots aquests ingredients, i després d'escoltar a Víctor Bravo, doncs escoltem ara el tècnic del Sabadell, David Movilla, que no té problemes a dir, i això potser pot sorprendre una mica, tenint en compte el que ens ha deixat anar amb les seves declaracions setmana rere setmana el tècnic basc, que en joc diumenge hi ha més que 3 punts.
Somos conscientes que nuestra gente, al igual que supongo el aficionado del Terrassa, le da más valor, ¿no? Tiene, digamos que no te juegas solo 3 puntos, ¿no? Te juegas esa rivalidad. He tenido la oportunidad de en otros equipos jugar partidos de esta rivalidad y creo que hay un componente emocional mayor, ¿no? Y eso se traslada al campo.
Tinc ganes d'escoltar David Movilla ja quan passi aquest partit parlar de la classificació, perquè només quedaran dues jornades i ja va dir el tècnic que fins que no quedessin dues jornades no parlaria de la classificació i se l'està fent a sobre.
Serà gairebé la primera pregunta de la roda de premsa, independentment de com vagi el partit, de dir, ei, classificació, David.
Ara què? Dit això, estem parlant d'un derbi que... és a dir, a principi de temporada hi havia dos entrenadors diferents. Al Sabadell hi havia David Català i al Terrassa hi havia Xus Trujillo.
Sí.
Víctor Bravo ja va viure el de la primera volta, però per David Movilla serà el primer derbi. Sí. Amb un asterisc.
Sí, amb un asterisc, perquè oficialment ocupant la banqueta del Sabadell sí, però recordem que al final el segon derbi de la temporada de Copa Catalunya a la banqueta hi teníem a Conrad García i per tant David Movilla ja corria per la ciutat en plenes negociacions per ser el nou entrenador arlequinat. Finalment es va consumar aquest acord i en aquests dies previs David Movilla ja va anar a veure, ho recordareu, el partit de Lliga que va dirigir Conrad García, la Dani Jarque contra l'Espanyol B, però també uns dies abans a l'Olímpic de Terrassa, aquest Terrassa-Sabadell, a la Copa Catalunya. I precisament per haver-ho comprovat de primera mà, aquesta rivalitat entre uns i altres, Movilla diu que ja està impregnat i ja sap el que és aquest derbi.
Es un partido de rivalidad, ya me lo han trasladado hoy, donde bueno, el partido de ida creo fueron 9.000 personas en la nueva Creu Alta y bueno, pues son de los partidos bonitos, ¿no? Donde las emociones están a flor de piel y donde toda esa energía influye en lo que pasa dentro del verde, por supuesto.
I el que deies, Vituri, que per Víctor Bravo serà el seu tercer derbi, tot i que el Terrassa també canvies d'entrenador, ho va fer abans del derbi de la primera volta, i per tant per ell serà, com diem, el tercer, els dos de Lliga, el de Copa Catalunya, recordem, empat el mes de desembre en Lliga, derrota i eliminació a la Copa Catalunya, veurem com li van les coses diumenge, esperem que igual de malament, com a mínim, que el de Copa Catalunya, reconeix Bravo, en aquest sentit, i també parlant d'aquesta rivalitat i de tot el que desperta aquest Terrassa-Sabadell, tot i ser de segona federació, que encara està sorprès d'això, de tot el que es mou en un derbi del Vallès.
A mi me sorprendió. Cuando vine aquí, pues bueno, no sabía de la rivalidad entre los dos y joder, vi un ambiente futbolístico maravilloso, el campo lleno, me pareció una rivalidad cordial y bueno, en el campo también se vio que hubo rivalidad, que hubo tensión, pero como tienen que ser los derbis, con mucha educación y respeto hacia el rival. Entonces bueno, creo que este partido de vuelta será parecido.
Doncs tant de bo que regni aquesta esportivitat entre tots dos equips, malgrat aquesta rivalitat, i que no ens escolti ara mateix Víctor Bravo, però que tant de bo doncs, continuï sense saber què és guanyar un derbi contra el Centre d'Esports. Dit això, ja tenim per fi aquestes entrades exaurides, la famosa quantitat parc d'entrades que va signar el Terrassa a l'afició del Sabadell.
Exaurides, i encara et diré més, i potser una mica més.
Què dius ara?
És a dir, el Sabadell disposava d'un paquet de 1.300 entrades, que com dius ja s'ha esgotat.
Ahir a primera hora de la tarda al web del Terrassa ja no se'n podrien comprar.
Correcte, pel sector visitant. Però, correcte, sí. Però el Terrassa també ha anunciat que a banda de que els seus socis, evidentment, poden accedir de forma gratuïta amb el seu abonament, també posava a la venda entrades l'última actualització parlava de més de 900, unes 940. Bé, doncs em comentaven que algunes d'aquestes entrades és possible que sigui de seguidors del centre d'esports que s'ho han repensat a última hora per assistir al derbi, que no van ser a temps d'adquirir-les amb les 1.300 que tenia el sector visitant, per dir-ho així, i que potser se sortiran de la zona visitant. Bé, no serien moltes, però jo crec, Vituri, que superarem les 1.300 i veurem fins on pot arribar això, aquest seguiment de l'afició arlequinada de Terrassa.
Segur que veiem alguna samarreta arlequinada allò a tribuna
segur.
Algun aficionat que acaba reubicat a la zona visitant. S'ha referit també Bravo, no?, a aquest ambient que es viurà.
Sí, perquè és conscient que de Sabadell hi haurà moltíssima parròquia omplint les graderies de l'Olímpic de Terrassa, tot i que el partit caigui en aquestes festivitats de Setmana Santa. Bé, doncs confia el tècnic, en aquest cas, que actuarà d'anfitrió, que de la seva gent també hi hagi molta assistència per animar els seus.
És un derbi, sé que ha pillat en Setmana Santa, que habrá pues, aficionados que se han desplazado por vacaciones, pero bueno, creo que el Sabadell ya desplaza a 1.200 personas, nosotros... No sé el número exacto de entradas vendidas, pero creo que también es un buen número, entonces se va a ver un buen ambiente, no sé si lleno, pero estoy seguro que la afición de Terrassa va a responder a la cita.
No, m'estranyaria veure l'Olímpic ple, però vaja.
Tant de bo.
Tant de bo es vegi un bon ambient a les graderies, però vaja, ni de bon tros serà com els 9.123 que van ser el partit de la primera volta a la nova Creu Alta. Dit això, partidàs, el d'aquest diumenge, tornarà per les estadístiques. Anem a conèixer més detalls del partit i del rival amb aquesta secció, la secció preferida de Sergi Garcés, amb la qual tanca la ràdio. Avui, estadístiques que ens signa el Sergi Parc amb la veu de l'Helena Molist.
El llibre de registre. El tercer derbi del curs entre Terrassa i Sabadell arriba en un moment decisiu de la temporada. És l'antepenúltima jornada i els dos equips es juguen moltíssimes coses, tot i que els agarencs podrien quedar descartats de la lluita de la part alta.
El rival.
El progrés del Terrassa a la classificació ha tingut alts i baixos durant la temporada. Per moments ha viscut en places de play-off descens, però en d'altres s'ha apropat perillosament al pou. Ara se situa entre dues aigües, desè a 4 punts del play-off i 5 per sobre del teòric lloc de play-out, tot i que, com està dit, el més normal és que l'equip del grup que acabi en aquesta plaça se salvi.
Una mica d'història.
David Català en el partit de la primera volta, Conrad García a la Copa Catalunya i David Movilla diumenge. Primer cop a la història que el Sabadell s'enfronta 3 cops contra un rival amb 3 entrenadors diferents en una mateixa temporada.
L'estadística.
Els números del Terrassa a casa són més aviat pobres. De tot el grup, és el quart equip que menys punts ha sumat, 18, i a l'Olímpic només ha guanyat 4 partits. Els que ha jugat contra Badalona Futur, Mallorca B, Penya Deportiva i Cornellà. És a dir, 3 rivals que ja són de tercera federació i un que va de camí de zero. L'altre que li queda, l'Alzira, serà el seu contrincant a l'última jornada.
La curiositat.
El partit de la primera volta va ser avorridíssim i sense gols. Cal tenir en compte que Terrassa i Sabadell són dos dels equips que més cops han deixat la porteria a zero, un total de 12. Només els superen el València amb més tall amb 13 i el Balears amb 14.
Amb el xiulet a la mà.
Un gallec serà l'àrbitre del derbi, Pedro Oreiro Hermida. Nascut a Pontevedra, té 29 anys i està acabant el seu tercer curs a segona federació. No té precedents ni amb uns ni amb altres i, de fet, serà tot just el seu segon partit al grup de catalans de la categoria. L'altre va ser fa un parell de mesos en l'Europa 2, Espanyol B 1. De mitjana mostra 7 grogues i mitja per partit i una vermella cada 3 enfrontaments.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs a tenir en compte, aquesta mitjana de l'àrbitre gallec d'aquest cap de setmana, aquestes 7 grogues i mitja per partit que està mostrant aquesta temporada, aquest bon home. Tenia en consideració, de cara a aquest derbi. Per cert, no hem inclòs aquí els precedents del partit. Realment n'hi ha hagut pocs entre aquesta nova societat, que és el Terrassa, el que era el Terrassa Olímpica de 2010, i el Centre d'Esport Sabadell. Per què? Doncs perquè aquestes píndoles històriques que estem recuperant durant tota la setmana aquí a Sabadell, invertirem l'ordre cronològic, després explicarem el per què, però vaja, que anem a l'última de totes per recordar un gol que passarà a la història, als llibres d'història del club.
Històries del derbi Terrassa-Sabadell, el gol més ràpid de Carlos Pérez.
Els més puristes diran, amb raó, que entre els actuals clubs únicament han existit dos derbis a l'Olímpic, i tots dos a la mateixa competició, la Copa Catalunya. El primer va ser l'estiu de 2011, just abans del debut del Sabadell de Lluís Carreras a segona divisió. Aquell derbi va acabar amb triomf per la mínima gràcies a un solitari gol en el tram final de Florian Taulemés, que va superar l'actual porter, l'equinat José Ortega, després d'una gran jugada individual.
Recuerdo que estábamos de pretemporada por vía de una lesión del tobillo y claro, era el primer partido al final era un trofeo entre el Terrassa y el Sabadell, y entré en segunda parte y tuve la oportunidad de tirar este balón al espacio y bueno, la verdad que es un muy buen gol que recuerdo muy bien.
I el segon precedent és molt més recent, concretament del passat 15 de gener. També va acabar amb victòria arlequinada, en aquest cas per 1-2, però aquell derbi serà recordat pel gol de Carlos Pérez.
Avui no et diré allò de porra tancada, Pau Vitori, perquè recordem que avui no hi ha sopar en joc.
No, m'estava fixant ara que...
Ai, que s'equivoca el porter del Terrassa, a punt de marcar el Sabadell, Miguelete li regala a Carlos Pérez, gol, 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 gol,
18 segons i mig va trigar a marcar l'ara jugador del Compostela després d'una pífia monumental del porter del Terrassa, Biarge, i el regal en safata de Miguelete. En definitiva, el gol més ràpid de la història del club des que es tenen registres, superant el de Raúl Prades a la Penya Deportiva l'any 2009 als 20 segons de partit. Ja a la segona meitat arribaria la sentència després que Bakayoko pentinés una pilota en llarg d'Ortega i el jove Miquel Ostrell s'inventés una genialitat.
Ostrell davant del porter, Ostrell a porta buida, gol, 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 gol.
L'únic gol terrassista, obra de Van den Herik, va arribar a les acaballes, però simplement va ser una anècdota. Aquell dia, amb el tècnic del filial Conrad García a la banqueta després de la destitució de David Català, el Sabadell es va classificar per als quarts de final de la Copa Catalunya.
Doncs molt fresc, tenim aquell precedent, Parc, amb el gol de Carlos Pérez.
Victòria, a més, molt celebrada, perquè sí. És que, clar, veníem d'on veníem, i al final era una victòria balsàmica, perquè és que el Sabadell no guanyava des de feia moltes setmanes abans que comencés aquella mala ratxa que va acabar amb la destitució de David Català.
Bé, tornem al present, dos quarts de dues, perquè avui, vaja, és un dia estrany també pel que fa a l'entrenament del Sabadell. Ho hem anat explicant durant la setmana. De fet, l'equip s'està entrenant ara mateix.
Sí, a l'Hospitalet, pel que dèiem, per aquestes circumstàncies curioses que David Movilla també volia, doncs, terrenys de joc que s'assimilessin al que es trobarà l'equip a l'artificial de l'Olímpic de Terrassa. Per tant, l'equip s'entrena a Hospitalet. Recordem que demà ho farà a Castellà i dissabte sí que ho farà a la nova Creu Alta abans del partit de diumenge, però sí, setmana especial i diferent, fins i tot, Vituri, pel tema del plàning d'entrenaments.
Veurem també què passa amb la convocatòria. Estem a dijous i tampoc podem especular massa més enllà de dir que segurament tornarà Javi Morcillo després de complir el partit de sanció i a veure què passa amb Ton Ripoll. A partir d'aquí l'11 hauria de tornar Morcillo.
Sí,
Sí, segur. Vaja, no sé, em jugaria diners fins i tot. Jo crec que se'l va trobar a faltar l'altre dia.
Sí, jo també ho crec.
I per mi el dubte és el sacrificat. Que jo apostaria, l'altre dia no em va agradar massa el partit de Ryan Bakayoko. És a dir, el meu canvi seria l'entrada de Javi Morcillo i que no jugui Bakayoko. A partir d'aquí, amb el tribot al mig del camp, Miguelete, Rubén a bandes i Peque a dalt. Veurem què fa Movilla.
És a dir, que al final tornaries a un 11 tipus com el del Nou Sardenya de fa dues setmanes, jugant amb tres migcampistes, per dir-ho així, i els tres homes d'atac, i no com el de la setmana passada, que vas jugar amb el doble pivot i quatre homes d'atac, entre cometes.
Però canviant la diferència del dia de l'Europa a Pique Polo per Bakayoko.
Exacte, sí. Exacte. Mira, dels homes del mig del camp, Clar, la setmana passada gairebé eren faves comptades, perquè és que al final de migcampistes purs, entre la sanció de Morcillo i les lesions de Jan Molina i Bonaldo, doncs et quedaven Cortés i Urri. Per tant, van jugar ells dos i aquí sí que es van complir amb els pronòstics. Ara, Movilla comptarà amb ells dos i, com deies, amb Javi Morcillo. Bé, doncs, d'aquests tres, tu tens clar que Morcillo segur que tornarà.
Segur.
Jo imagino que també, però escoltant les paraules de Movilla, crec que un d'aquests tres és el que serà fixa i no és Morcillo.
Recuperando a Morcillo, pues tenemos a Morcillo, a Urri, que está acercándose poco a poco a su mejor nivel, y a Sergio, que ya sabemos la jerarquía que tiene, a disposición y a priori, ya os digo, vamos a ver de aquí al domingo, y eso te da más recursos para visualizar y llevar acabó lo que el partido requiere, ¿no? La semana pasada pues había algunas situaciones que queríamos, pero no teníamos alternativas en ese sentido.
Clar, és que Movilla diu, Cortés, con esa jerarquía que tiene, amb aquestes paraules, a mi em dona a entendre que, bé,
Morcillo,
que tampoc estic
revelant
res estrany, eh? Sí, sí. Jo també, la meva aposta és que juguen els tres, l'únic això, que després a la banqueta no tindries cap jugador així migcampista pur, que si el requerissis per donar, doncs això, era fresc i volguessis jugar alguna altra cosa, doncs no,
sí cal
no tindries això.
Però sí que el Javi Feria.
Sí que el Javi Feria, exacte.
Però bé, ens quedem amb la figura de Cortés, per cert, pitxitxi de l'equip aquesta temporada, 10 gols en competicions oficials, 4 assistències, a més, per tant, està sent fonamental amb els seus números, i també no oblidem aquest punt de morbo de tornar a l'estadi on podria haver jugat aquesta temporada com a local. El Sergi Garcés, ahir al Media Day, ens va deixar aquesta conversa amb el Capi, amb Sergio Cortés. It's enough
that I know our time. Sergio Cortés, capità del Centre d'Esport Sabadell, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Partit diferent, especial, segur. Ara entrem en els valors que poden afegir-se, però d'entrada ja és una setmana, com diem, atípica. No normal, no dintre de la rutina.
Sí, sí, sí. Setmana de derbi, sabem, bueno, el que suposa per l'entorn, sobretot aquest partit, aquest derbi del Vallès, però bueno, conscienciats que han tres partits i ens focalitzem única i exclusivament en treure els tres punts el diumenge.
Més per l'ambient que pel futbolista? O el futbolista, encara que no vulgui, també s'acaba impregnant de tot això que ho envolta?
Bueno, sí que és cert que algú t'impregnes, però ja t'ho he dit, ens hem d'intentar aislar una mica, estar centrats en el partit, que el diumenge sigui una festa, que els 1.300 arlequinats que vinguin disfrutin i sobretot li podem brindar una victòria.
A títol personal, un que ja té experiència i partits a l'esquena, encara pesa? És a dir, quan surti, t'imagines la fotografia fixa, allò de sortir, l'escalfament mitja hora abans i que això ja estigui bastant carregadet d'ambient, costa més centrar-se en el que realment importa o no, ja un cop t'hi poses ja està?
No, un cop entrem en escena, escalfar ja, ja estàs concentrat pel que has d'estar, però sí que és cert que bueno, els cops que hem sortit a escalfar, sobretot, doncs, dies com Sant Andreu, dies com Europa, dies com Olot, doncs és maco, no? Fa més il·lusió veure tota l'afició arlequinada, doncs, il·lusionada, que està amb nosaltres, amb moltes ganes d'aconseguir l'objectiu igual que nosaltres, i la veritat que fa molta il·lusió també.
Acabo amb el factor aquest més emocional de l'entorn i després ja entrem una mica més en matèria, però per ser justos, l'equip ha tingut equilibris diferents quan ha tingut partits amb tanta repercussió. Ara citaves tu dos, no? El Sardenya l'altre dia amb molta presència arlequinada, el Narcís Sala amb moltíssima presència arlequinada. Per contra, si agafem altres dies, doncs el dia de l'Olot, que no n'hi havia tants, però també hi havia bon ambient, el camp de l'Espanyol, que era tot molt diferent, també hi havia bon ambient. Notes que el grup, ara ja no parlo tant al Sergi Cortés, li costa més quan ja tan ambient sortir precisament de tot això, o és circumstancial i també és del partit en si, res a veure amb la graderia?
Bueno, sí que és veritat que per circumstàncies, doncs, aquests partits que ha vingut més afluència de públic, doncs, no hem pogut treure cap punt, que ha sigut Sant Andreu i Europa, però com bé he dit abans, el tema mental és un tema que hem treballat molt, hem estat moltes setmanes treballant-lo, com han dit altres companys, i bueno, ja ho has dit tu també, el tema de la Belén, que ho hem treballat molt, i bueno, estem preparats perquè vingui molta gent nostra i sobretot intentar aislar-nos, estar centrats en el partit per poder aconseguir els 3 punts el diumenge.
Precedent de Copa Catalunya serveix de poca cosa, m'imagino. Ni era el mateix Sabadell, ni era el mateix entrenador, ni era el mateix moment, ni era la mateixa competició, i segurament moltes de les cares que teníeu, ni els uns ni els altres, seran les mateixes de diumenge. Per tant, ens hem d'oblidar d'agafar allò com a més enllà del que digui l'estadística de què és l'últim partit que us heu vist les cares.
No, oblidar-nos no ens hem d'oblidar, perquè al final hi ha companys que van jugar aquell dia. Recordo que es va fer un molt bon partit i vam guanyar. Llavors, tot el que sigui guanyar és positiu, vam donar una molt bona imatge, sí que és cert que era un altre moment, però d'aquestes coses, sobretot de guanyar, no ens podem oblidar mai.
L'etiqueta de favorit és pel Sabadell o no compta en un derbi això?
No crec que compti en excés. Al final, bueno, sí que és veritat que al final estem lluitant per el mateix objectiu. Nosaltres tenim un repte per davant. Com t'he dit abans, queden 3 finals. No hem de mirar res més que no sigui nosaltres. Mentalitzats i únicament i exclusivament mirar el que fa el Sabadell, i com t'he dit, no crec que bueno, al final no ens hem de posar l'etiqueta de favorits.
Pensant en el rival, però el fet de que no s'hagin desconnectat al 100% de la possibilitat, la tenen més complicada, és obvi, per una qüestió numèrica és obvi, però que no s'hagin desconnectat pot fer que aquest punt de nerviosisme sigui compartit, que no sigui un equip que dius, bé, ara ve sense pressió, i això el fa més perillós.
Sí. Bueno, al final ells estan en una zona a la taula on tampoc es poden despistar. Estan a 5 punts de nostres, a 4 del cinquè, i estan a 5 punts de l'Olot, que és el que marca el play-out. Llavors, ells sortiran amb tot a parar el partit. Llavors, el que et dic, aquí no es pot despistar ningú, és una lliga molt igualada, ho he dit sempre, i no ens podem despistar.
No voleu fer càlculs o no voleu mirar més enllà? És evident, però, que això ja s'acaba. No sé si afortunadament o no, però ja s'acaba. I ja toca mirar el que fas, de retruc veure com a mínim com acaben els partits, i dir, a veure, vaig a fer una repassada ràpida de com ha quedat el panorama. La veritat, el Sabadell depèn d'ell mateix. Això us ho dona, ara gairebé més com a capità o com a representant del col·lectiu, us dona aquest punt de relativa seguretat amb vosaltres mateixos, de saber el que deies ara fa un moment, que depeneu del que feu i que només vosaltres gairebé teniu a les vostres mans acabar-ho de rematar?
Sí, al final depenem de nosaltres mateixos. Bueno, sí que és veritat que quan acaba el partit, sobretot ara, mires què han fet els rivals, però el positiu és que no hem de començar con el cuento de la lechera, i si aquest, l'altre. Mirem a nosaltres mateixos, i nosaltres sabem que si fem les coses bé, aconseguirem l'objectiu repte que tenim entre mans.
Faig l'última, gairebé a modo anecdòtic o no. Estem parlant, a banda amb el capità i a banda d'un dels jugadors amb més experiència del vestidor, ara mateix amb el màxim golejador de l'equip. Un li dona moltes voltes a això i pensa, si marco el derbi, com és diferent, com hi haurà molta gent, he de preparar alguna cosa o no ets de preparar més les històries?
No. Per preparar ja tenim a la tripleta Rubén, Miguelete, Peque. No. Sincerament, bueno, crec que sigui el golejador de l'equip, al final, bueno, suma, és positiu, però en el meu cas és anecdòtic. Aquesta temporada s'ha donat així, però no hi ha res preparat. Si fem un gol, doncs ja ho celebrarem amb els companys i amb l'afició arlequinada.
Doncs res, quedarem pendents. Tant de bo tinguem allò que haver de mirar què fa Sergio Cortés després d'un gol, que serà bona notícia. Capità, que vagi bé, setmana diferent, dies diferents els que venen per endavant, però res, en qüestió de 4 ja tenim aquí el derbi, i que vagi tot perfecte. Gràcies.
Molt bé, Sergi, gràcies.
L'Hotel Suís obre les portes a l'Esport de Sabadell.
Doncs l'entrevista amb el Capi, amb Sergio Cortés, per rematar-ho, Parc, té baixes en aquesta demarcació, el Terrassa, també.
Sí, sobretot destaca la baixa de Samu Casais per acumulació de targetes. En aquest sentit, el Sabadell no ha de lamentar cap absència per sanció i simplement Vitori recordar l'horari del partit. El derbi, diumenge, a 6:45 de la tarda, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc, i per qui estigui fora de vacances, etc., podrà seguir també en imatges el partit a través de la xarxa.
Gràcies, Parc, que vagi bé!
Fins ara, Vitori!
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere, les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. Obramat, on compren els professionals.
Amb Jardineria Queralt segur que l'encerto. Aquest Sant Jordi regalaré les roses més maques. Si el que vols és que sàpiga com n'és d'especial, aquest Sant Jordi amb Queralt encertaràs.
Jardineria Queralt, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet. Telèfon 937 17 92 14.
Jardineria Queralt.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Un minut i mig i seran 3:15 de dues, i a tot això, demà és el torn del filial, que té una autèntica final en la lluita per salvar-se a Tercera Federació. Tot i la balsàmica victòria de fa 4 dies a Reus, els de Conrad García necessiten tornar a guanyar, ara a més, contra un rival directe com és el Cerdanyola. Saludem al tècnic del Sabadell B, el Conrad. Què tal, Conrad, com estàs? Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
4 jornades per acabar la Lliga, a 3 punts de la salvació, una salvació que delimita el Cerdanyola. Estem parlant d'una final?
Bueno, si és una final, sí que s'assembla molt, no? Un partit en els 3 punts són claus, si ells guanyen, doncs agafen molt d'aire, i si nosaltres guanyem, doncs ens posem de ple en aquesta lluita, mirant de tot o a la resta.
Entenc que reforçats, no?, aquesta setmana, després de la victòria a Reus, per afrontar aquest tram decisiu?
Sí, evidentment, guanyar a tot un Reus, a més ascendit, amb el camp gairebé ple, amb tot l'ambient que hi havia, doncs l'equip va fer un partit molt bo, molt, molt seriós, i vam ser capaços de no només fer un bon partit, sinó plasmar-ho al marcador i portar els 3 punts cap a Sabadell, que són vitals per seguir aquesta lluita.
La gran novetat és que el partit es juga a la nova Creu Alta, amb la tribuna oberta de franc pels socis i no a Olímpia. Per tant, també entenc que un dia especial, no?, que recorda una mica, t'has encarregat de recordar-ho a les xarxes, recorda una mica el del dia de l'ascens, la temporada passada, contra l'Europa B.
Sí, per molts motius, no? Un, perquè el partit que ja vam jugar ja l'any passat, doncs, va ser segurament el partit més especial de la temporada passada, on vam aconseguir aquest ascens a Tercera Federació i de la forma que ho vam fer. I després perquè crec que és un premi pels jugadors i pel cos tècnic també de fer aquest partit tan important, no?, a l'estadi. És molt bonic per nosaltres, i a més, sumat que futbolísticament és evident que a nosaltres ens va millor.
Us heu encarregat això, no?, de recordar, tant tu com diferents jugadors, que com a bon filial que sou, millor camp gran i de gespa natural.
Sí, de fet, la curiositat d'aquesta temporada és que a Camp del Reus, el primer classificat, i a Camp del Girona, el segon classificat, que són condicions similars a la nova Creu Alta a nivell d'herba i de dimensions, doncs hem estat capaços de guanyar-los. Segurament mostra aquesta evidència, no?, que pel perfil de jugadors que tenim i pel perfil d'equip que som, doncs evidentment quan més espai i millor estigui les condicions del terreny de joc per jugar, doncs millor.
A tot això, Conrad, té urgències el Cerdanyola, no tanta segurament com vosaltres. Preveus en aquest sentit que puguin cedir-vos una mica el control territorial o de la pilota i que estiguin més una mica més a l'expectativa, o quin partit se't passa pel cap?
Bueno, és cert que ells com nosaltres estan en una dinàmica que en general als últims partits és positiva i venen amb potser amb millors sensacions de les que ens vam trobar a la primera volta tots dos. I és cert que jo diria que el Cerdanyola és l'equip que en transicions, és a dir, aquest contracop és el més fort de la Lliga. És cert que tenen punts on pateixen i això els fa estar lluitant per la part baixa, però aquestes transicions les dominen molt i molt bé. Tenen jugadors de mig camp endavant que són jugadors d'un nivell i d'una capacitat altíssima i pot ser que ens vinguin a apretar, com pot ser que estiguin tranquils amb un bloc mig i busquin aquestes transicions que les dominen
i
bé.
I l'última, a nivell d'efectius, com esteu? L'altre dia ja vam veure que va jugar uns minuts en punta al final l'Adri González. No sé si fins i tot una opció que avui especulàvem a la redacció que pugui jugar Miquel Ostrell, tenint en compte que el primer equip no juga fins diumenge. Com esteu en aquest sentit?
Bueno, amb Miquel gairebé no... Bueno, per aquest partit no hi comptem. Miquel és jugador del primer equip, així es decideix i així seguirem funcionant, molt contents per ell. Per tant, la resta estem tots disponibles per poder, tots evidentment menys Joan Tebar, doncs disponibles per poder afrontar aquest partit amb totes les garanties, vaja.
Doncs tant de bo que aquest fet, que estigui gairebé tothom a la teva disposició, doncs sigui senyal que es pugui treure un bon resultat. Conrad García, tècnic del filial, moltíssima sort de cara a aquest Sabadell B Cerdanyola de demà a les 12, que per cert hem de dir que estarem allà amb Ràdio Sabadell i tindreu un resum al final del partit en vídeo. Molta sort demà, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I a tot això ens falta una píndola de derbis històrics entre Terrassa i Sabadell. No ens n'havíem oblidat, però vaja, ja que parlem del filial, també avui volíem recordar a Ràdio Sabadell aquella victòria molt especial d'ara fa 7 anys, una mica més, gairebé ja, doncs això, 8 anys, a l'Olímpic de Terrassa, d'aquell filial que jugava a tercera divisió.
Històries del derbi Terrassa-Sabadell. La victòria del filial a l'Olímpic.
Alguns dels moments més foscos de la història del Terrassa han coincidit amb el punt més àlgid del Sabadell B. Va passar, per exemple, la temporada 1991-1992 a Primera Catalana o en el període entre el 2014 i el 2017 a Tercera Divisió. I en aquest últim cas, com diu la dita, la tercera va ser la bona. Després d'una derrota per la mínima i un empat a 1, la temporada en què el filial va ser 6è i el conjunt agarenc 13è, l'equip que aleshores entrenava Ignasi Sanabra es va plantar a l'Olímpic el 12 de febrer de 2017 com a QE. Per la seva part, el conjunt que dirigia Agustín Vacas aspirava a entrar al play-off. El partit es va posar de cara al minut 37 amb l'expulsió per doble amonestació de Marc Dabal, que l'any abans havia tingut un pas marcat per les lesions al primer equip del centre d'esports. A la plantilla garenca, a banda d'Ortega sota pals, també hi era un antic heroi d'Ipurua, Xapi Arnau, i un futur heroi d'Olot, Pol Ballesteros. A la segona meitat, gràcies a aquesta superioritat numèrica, el filial es va fer amb el control del partit, però sense l'encert per trencar la resistència local. Quan tot semblava abocat a un nou empat, el sabadellenc Max Marcet, actualment al Sant Andreu, va engaltar un xut que es va estavellar al travesser, però Guille Sarmiento va caçar el rebot per marcar de cap l'únic gol del partit. Malgrat la situació de l'equip, va ser una festa davant del miler d'espectadors presents a l'Olímpic. Així ho recorda el mateix Sanabra.
Un record molt bonic, no? Al final vas amb el filial al camp del Terrassa i ets capaç d'endur-te una victòria en un any que va ser complicat per tots, però al final crec que vivim de records, no? I és un record que, independentment de la carrera o trajectòria que hem tingut tots els que hem format part d'aquell filial, doncs que sempre tens present, no? Perquè crec que va ser un dia màgic, un dia on vam poder fer gaudir la nostra gent i això sempre ho portes dins, no?
Dues curiositats. Sarmiento, que havia aterrat al mercat d'hivern, ja havia vist porteria contra el Terrassa la primera volta, amb els colors del Sant Feliuenc. I a tot això, ja en l'afegit, Diego Garzón, ara a les files terracistes, va perdonar el segon. Malauradament, el Sabadell B no va poder mantenir la categoria i va acabar baixant com a QE, mentre que el Terrassa, amb un gran sprint final, es va classificar per al play-off d'ascens a segona B, on seria eliminat, per cert, a les primeres de canvi, caient novament a casa contra l'Ontinyent.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Menys de 9 minuts per arribar a les dues. Seguim amb futbol perquè des de fa una estona ha començat la Sweet Cup, el torneig de futbol de femení de formació que s'organitza per aquestes dates a la ciutat. La tercera edició ha pujat encara més al nivell respecte a les dues anteriors, amb la presència de més de 2.000 jugadores de totes les edats, entre benjamins i juvenils. Són més de 140 equips procedents de Catalunya, la resta d'Espanya i de l'estranger, que des d'avui disputen el torneig pels diferents camps de la ciutat. Sant Oleguer acollirà les finals diumenge al matí, que per cert seran televisades també per la xarxa. Avui, com a plat fort, igual que l'any passat, se celebra la cerimònia de presentació a la nova Creu Alta a partir de 7:45 del vespre. Per anar escalfant motors, el Sergi Parc va conversar uns minuts el dia de la presentació amb un dels organitzadors, el Marc Xalabarder.
Som hi va, amb el Marc Xalabarder, un dels organitzadors d'aquesta Sweet Cup. Què tal, Marc, com estàs?
Què tal, tot molt bé.
Aquest torneig està més que consolidat i no sé quin és el sostre que us poseu, Marc.
Créixer en quantitat era un objectiu que no teníem. O sigui, no volíem que un club vingués amb una categoria amb 5 equips o que vingués 12 equips d'un mateix club, perquè creiem que és algo que per la imatge del torneig no és positiu. I aquest any el que hem fet és limitar el nombre d'equips per cada club. Per això d'aquí no, que el creixement no ha sigut tan exponencial com va ser-ho l'edició anterior. Però sí que hem crescut molt amb nombre d'equips diferents que ens participen, que fins a dia d'avui no ens havien participat, i sobretot amb clubs de fora, que era un dels nostres objectius, no? que donéssim aquest pas endavant amb portar equips que fossin de fora de Catalunya i que realment visquessin aquesta experiència integral, no? Que nosaltres diem, perquè no només és jugar partits, sinó també viure una experiència espectacular fora de casa i també el fet de viure una presentació oficial a un estadi doncs, brutal, no? Com és la nova Creu Alta i poder gaudir d'una cerimònia de clausura i unes finals en el cas que s'arribi a fase or a gespa natural.
T'ho preguntava en roda de premsa, però també t'ho trasllado en aquesta entrevista, que al final l'any passat vam tenir aquesta presentació en moda All-Star a la nova Creu Alta, que va ser espectacular, aquest any també, i clar, una es pregunta, i les finals amb un estadi com la nova Creu Alta seria una cosa increïble. De moment això no, però si està treballant o no, Marc.
La presentació va ser espectacular, crec que això tothom ho va veure i ens ha facilitat molt que aquest any doncs, tot sigui més... que se'ns tingui més en compte, per dir-ho d'alguna manera. Aquest any la presentació serà igual, multiplicat per 5. O sigui, hem invertit molts esforços, tant personals com econòmics, en aquell dia, així que intentarem, no?, que aquell dia concret o aquell acte sigui recordat per molta gent. Això per un costat. I sobre les finals, tots tenim clar que les finals han d'acabar sent a un estadi. És un dels requisits que nosaltres, o objectius que ens hem marcat, perquè el torneig s'ha d'anar creixent, i el que no podem permetre sempre és que tot sigui igual, no? Jugar les mateixes seus, jugar els mateixos camps, i crec que cada any s'ha introduït novetats, igual que aquest any doncs, fem una presentació amb moltes novetats, música en directe, cantants en directe, moltes més coses que l'edició anterior no vam tenir, tenim una madrina que estarà allà tots els dies, no? Bueno, aquest any hem crescut amb moltes coses, una seu més, una categoria més, creiem que això d'acabar sent, no?, disfrutant les finals a un estadi. Hi ha altres llocs de fora de Sabadell que volen, no?, que el torneig es produeixi doncs allà. Nosaltres aquí estem molt a gust, estem molt contents, però clar, també el que volem és seguir creixent, no? I el dia de demà doncs, serà un dels requisits, no? No que exigirem, però sí que hauríem de ser presents per un torneig així, no? d'aquesta magnitud, d'aquest nivell, pugui disfrutar d'unes finals a un estadi tan, insisteixo, espectacular com la nova Creu Alta.
I que les galeries, com ha quedat demostrada en la presentació de l'any passat, per exemple, segur que tindrien, vaja, un bon caliu entre familiars, acompanyants i la gent que s'acostés, doncs segur que hi hauria bona presència a les galeries. Marc, acabo preguntant-te una mica més per l'edició d'aquest any, pel tema més purament esportiu. Em quedo, de totes les xifres i dades que heu donat a la presentació, la que a mi m'ha cridat molt l'atenció, i tu també ho destacaves també, és que hi ha 10 clubs de la Liga F representats en el torneig, que és cert que, doncs això, molts equips de Catalunya, equips internacionals, però això de tenir, no, allò inscrits a la llista de noms de clubs, 10 entitats de la Liga F, és que això és un atractiu i ha de cridar molt l'atenció.
Sí, que no només són 10 equips, són 10 clubs, i molts d'aquests clubs venen amb diversos equips de diferents categories, no? El Madrid, per exemple, són 6 categories, però vam 7 equips, no? Una categoria que és la sub-19, vam 2 equips, la resta té presència a totes elles. L'Espanyol exactament igual, no? Té presència amb diversos equips, el Barça, o sigui, la majoria d'ells venen amb més d'un equip, no? I crec que això és el que fa aquest torneig competitiu, que no a cada categoria hi hagin 2 clubs de Liga F, sinó que, ostres, a cada categoria pots trobar 3, 4, inclús algunes 5, i això, bueno, els clubs ho agraeixen i crec que l'espectador també ho agraeix, no? I és una miqueta el que buscàvem aquest any, donar aquest pas a nivell de clubs de Liga F, et deixaré una primícia. La temporada que ve o l'edició següent ja tenim tancat un equip de Premier, ja tenim tancat un equip de Champions femenina a França, potent, que no puc dir el nom, i aquesta és una miqueta la nostra intenció, no? El nom del torneig cada vegada va més enllà i són aquests clubs els que han vingut a la porta, no? De volem venir, volem estar aquí, no? I bueno, aquest any hem crescut molt a nivell d'equips potents nacionals de la Liga F, l'any que ve donarem aquest pas fora.
Escolta, doncs que passi aquesta edició ràpida i que arribi la del 2026, ja llavors, sobretot el que em dius, perquè ja hi ha ganes de veure aquests equips. Res, Marc, res, és broma. Evidentment, a gaudir d'aquesta edició del 2025, que surti tot molt bé, i vaja, que segur que tindrem uns dies de Setmana Santa que seran festius i això, per celebrar el futbol femení aquí a la ciutat. Marc, gràcies.
A tu, Sergi.
3 minuts clavats i seran les dues. Anem amb més informacions en format més breu. La selecció espanyola femenina de waterpolo disputa a partir de demà la fase final de la Copa del Món a la ciutat xinesa de Chengdu. Ens ho amplia la Meritxell Dambrenc.
Espanya debuta demà a 12:15 del migdia hora catalana contra la selecció anfitriona. A la llista de convocades hi ha tres noms amb accent sabadellenc. La jove del Sant Andreu, Nona Pérez, i dues habituals de l'Astralpol, Natació Sabadell, Paula Leitón i Bea Ortiz, a qui acaben d'anomenar com a MVP de la segona volta de la Lliga. Després d'aconseguir l'or olímpic a París i imposar-se a la Divisió 1, les de Jordi Valls arriben a la cita com a grans favorites per repetir l'èxit de fa uns dies del masculí. Si superen els quarts de final, s'enfrontaran a les semifinals amb el vencedor del duel entre Austràlia i Hongria. A l'altra banda del quadre, els Països Baixos de Simon Van de Krat jugaran contra el Japó i Itàlia amb Sofia Giustini es veuran les cares amb Grècia. Sense els Estats Units vigents campiones l'any 2023 a Long Beach, la lluita pel títol queda més oberta que mai. Espanya, que va ser bronze, buscarà l'últim títol que li falta, en una competició que s'allargarà fins diumenge.
I David de la Cruz en ciclisme és a les portes del top 10 al Giro dels Abruços abans d'afrontar l'etapa reina d'avui, 160 quilòmetres que culminen amb l'ascensió al port de categoria especial de Roccaraso, 16,2 quilòmetres al 5,3% de pendent mitjana. I el ciclista sabadellenc va fer un salt endavant a la classificació i es va col·locar 12è. El del Q36.5 va entrar amb el grup principal de favorits a només 4 segons del vencedor, el portuguès Ivo Oliveira. El nou líder és l'italià Filippo Fiorelli, amb de la Cruz a 22 segons. Recordem que aquesta prova preparatòria pel Giro d'Itàlia finalitza demà a Isola del Gran Sasso. Un minutet i seran les dues, ho deixem aquí. Us enviem una forta abraçada del Marc Cortín, que l'hem tingut a les vies de so en aquest Hotel Suís número 1600. Ens retrobem diumenge a partir de les 6 de la tarda amb aquest gran derbi del Vallès, Terrassa-Sabadell, a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Ara, al Notícies Migdia, amb el Pere Gallifa. Que passeu un molt bon cap de setmana i una molt bona Setmana Santa. Adéu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.